S'acosta el final de l'any i vivim envoltats de notícies amb aroma de final de cicle. La sequera és impenitent, la comprensió lectora és a les catacumbes, l'IPC segueix desbocat, llogar un pis és cosa de rics i el pessebre de plaça Sant Jaume cada any és més kitsch. D'entre les moltes maneres de combatre el cataclisme imminent, hi ha una eina que ha permeat la història de la cultura, del pensament i, per descomptat, de la literatura, que es diu humor. I l'humor és també l'argument d'un assaig clàssic en la matèria, el riure, de Bergson, un llibre que aquest any ha publicat en català l'editorial La L.G. Minada, en traducció de Lluís Anton Baulenes. Parlem, per tant, de literatura i comicitat des de Bergson, però també amb noms com Freud, Eugeni Chammat, Edgar Allan Poe, Hobbes, Shakespeare i fins i tot el lloro de Kant, amb la Xènia Diaconova, en Jordi Puntí, l'Anna Vallbona, en Borja Begunyà i l'Olf Beltran. Avui, per descomptat, amb un somriure, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som i obrim, per tant, saludant la Xènia Iaconova. Què tal? Ben tornada.
Hola, què tal?
Anna Vallbona.
Hola, com anem?
Borja Begunyà.
Hola, hola.
Olf Beltran.
Hola.
I Jordi Puntí.
Què tal? Què tal?
Això de fer sempre una alineació de futbol és bastant...
Hauríem de dir presente.
Exacte, o de classe, o a l'aula, o així. Va, que avui novament ens dediquem a l'humor, dic novament, perquè... No fa tants mesos, oi, que parlàvem de literatura i humor jueu, i la cultura jueva. Mm-hmm. Per tant, ja hi érem. Avui l'excusa és l'edició en català amb traducció de Lluís Anton Baulenes d'un assaig molt conegut i molt celebrat d'Henri Bergson, que és El riure, amb edicions a la L.G. Minada, amb un epíleg, jo diria, gloriós, un antiepíleg de Roger Peláez, no? Molt en el seu to i en el seu estil, si el coneixeu, i si no, aneu-lo a buscar. Som animals que riem. M'agrada molt la definició que dona Bergson dels humans, no? Ens explica que la comicitat no, com a categoria no existeix fora de la percepció humana, no? Per tant, quan llegia aquestes idees em preguntava si els famosos vídeos de gats que tant fan riure a una part del poble, no, els mateixos gats no els deu fer cap riure, perquè fora de la percepció humana la noció de comicitat no la tenen, no? En canvi, la Xènia, que és una dona que l'humor el té ben cultivat, no? Com l'has llegit o rellegit, aquest riure, que sé que és un text que aprecies de fa temps?
Doncs sí, l'he rellegit amb un gran goig, perquè l'havia llegit fa molt de temps i me'n recordava vagament, i ara tornar-hi, a més, amb molt bona traducció d'en Baulenes, m'ha fet molt feliç. I m'ha fet gràcia trobar algunes coincidències entre aquest assaig de Bergson i un altre assaig que m'agrada molt, que és el famós Unheimlich de Freud, no? El del sinistre, que no diries mai que són assajos semblants, però sí que, curiosament, algunes de les coses que Bergson anomena per donar quatre idees de què és el que ens fa riure, i coincideixen amb algunes de les coses que Freud designa com a elements que ens resulten sinistres. Mm-hmm. Per exemple, quan un ésser viu es comporta com si fos una màquina, no? Això és potser una de les idees centrals de Bergson, que un dels elements principals de la comicitat és la mecanització en l'actitud d'un ésser viu, no? O sigui, per això un robot, per exemple, ens pot fer riure perquè, bueno, és un ésser intermig entre màquina i ésser... Bueno, és una màquina, però és que es comporta com si fos un ésser viu. Aquesta cosa ens pot fer riure, però també ens pot resultar inquietant. I Freud, quan analitza el famós conte de Hoffman, no? L'home de la sorra, també parla d'aquesta barreja de vida i mecanicitat com a element que sempre ens resulta sinistre, perquè no sabem ben bé si estem davant de la vida o de la mort, o no, o en tot cas d'algun fenomen que forma part de la realitat, o d'algun fenomen que no sabem a quina mena de realitat atribuir, no? Llavors, també la repetició que Bergson analitza amb molta agudesa, no? Diu, si imagina't que et trobes un amic pel carrer que fa temps que no el veies, no? I això, en principi, no té per què fer gràcia. Però si després, al cap de dues hores te'l tornes a trobar, i al cap de dues hores te'l tornes a trobar en un altre lloc, això ja comença a fer una certa gràcia, però també pot resultar inquietant, no? Què passa amb aquest amic? Com és que abans no el veies mai i ara...
És sinistre, és un Heimlich.
Clar, exacte. O sigui, és còmic i és sinistre alhora. I trobar aquests punts de connexió entre Bergson i Freud, entre aquests dos assajos que m'agraden molt, també perquè estan molt ben escrits tots dos, a mi m'han fet molt feliç, no? I després també veure que l'assaig de Bergson va més enllà de l'anàlisi, del riure, de la comicitat, de l'humor, sinó que té passatges meravellosos que parlen d'altres coses, per exemple, de l'art, no? Hi ha un moment que diu, per exemple, quin és l'objecte de l'art? Si la realitat vingués a trucar directament als nostres sentits i a la nostra consciència, si poguéssim entrar en comunicació immediatament amb les coses i amb nosaltres mateixos, crec que l'art seria inútil. O més aviat, tots seríem artistes, ja que la nostra ànima vibraria aleshores contínuament a l'uníson amb la natura. Els nostres ulls, ajudats per la nostra memòria, retallarien en l'espai i fixarien en el temps quadres inimitables. La nostra mirada captaria al vol els colpits en el marbre vivent del cos humà, fragments d'estàtua tan vells com els de l'estatuària antiga. Sentiríem cantant al fons de les nostres ànimes com una música de vegades joiosa, més sovint planívola, sempre original, la melodia ininterrompuda de la nostra vida interior. Tot això es troba al nostre voltant i tanmateix res de tot això ho percebem distintament. Entre la natura i nosaltres, entre nosaltres i la nostra pròpia consciència, s'interposa un vel espès pel comú dels homes, un vel lleuger, gairebé transparent per l'artista i el poeta. Quina fada ha teixit aquest vel? Ho ha fet per malícia o per amistat? Ho deixo aquí,
sí.
Amb aquesta pregunta retòrica i meravellosa, però podria continuar perquè és que està tan ben escrit, sí, sí. I sap lligar tantes coses.
I a més té l'habilitat, tot el text, els textos que conformen aquest riure clàssic ja de Bergson, que recordem que també és un segle, és l'any 21 crec que es va publicar, d'efectivament convocar exemples que venen de la filosofia, de l'art per descomptat, i a la vegada també de tant en tant descendir a l'arena dels exemples quotidians, no? Com quan explica un home va pel carrer, ensopega i cau, i nosaltres riem. Per què riem? Perquè s'ha assegut en contra de la seva voluntat. No? I aquesta sí. Manera de girar la perspectiva, per tant, l'humor també i el riure també en aquest cas és un punt de vista, no? I això ho juga molt bé. Amb què heu rigut vosaltres? Perquè la multitud de textos d'avui serà inabastable en un sol programa, però qui vol seguir estirant fils?
Jo pensava, més que abans de començar amb els textos, pensava que hi havia alguna cosa molt interessant en aquest capgirament de la perspectiva. Pensant en tota la qüestió de l'humor, i que l'humor, des de, diguem-ne, tota la teoria antiga o clàssica dels gèneres, no? Que ja jugava o situava la comèdia i l'atribuïa doncs, als personatges baixos que parlen en llenguatge baix, etc. Però després, quan aquests gèneres comencen a barrejar-se, part de l'efecte humorístic, que ja ens acosta més a un efecte modern, a una sensibilitat moderna, té a veure amb el fet d'atribuir parlars baixos a personatges elevats, problemes elevats a personatges baixos, és a dir, que al final...
Carnavalitzar-ho, no?
Clar, aquí anava, no? És a dir, hi ha alguna cosa en l'humor que sempre té a veure amb alguna dislocació, no? És a dir, allò que tu esperaves per una raó de previsibilitat, o de codi, o d'hàbit, que allò que esperaves es capgiri, s'interrompi, trenqui, que això que deies ara, no? De, si em trobo amb un amic, me'l trobo una vegada, bé, està dins de la lògica de la coincidència, però si me'l trobo 3-4 vegades seguides, aquesta lògica de la coincidència s'està portant tant a l'extrem que s'està trencant. Llavors comences a sospitar que hi ha una altra lògica en marxa, no? I sempre m'ha semblat molt interessant que part de l'humor, i crec que segueix funcionant ara, té a veure amb aquesta mena de diguem-ne, de transgressió, de travestisme, d'interrupció d'alguna cosa, no? I ens encanta. Pensava molt en una idea, l'altre dia ho veia citat per Twitter, però jo ho relacionava amb Calvin i Hobbes, que hi havia una idea de Calvin i Hobbes meravellosa, coneixeu la tira còmica, en la que estaven xerrant i van dir, hòstia, això de riure, no? Pues quina gràcia. Bueno, no diuen això, però estan xerrant del riure. Hi ha un moment en què Hobbes li diu a Calvin, pot ser que riem perquè és l'única reacció davant d'alguna cosa que, si no poguéssim riure, no sabríem què fer? Calvin es queda així dient, hòstia, potser allà el que no hi ha és simplement un acudit, el que allà hi ha és el tocar o intuir alguna cosa de la realitat per la qual l'única reacció que tenim és riure. Llavors de sobte es torna sinistre, em feies pensar molt en el que això deia Xènia, de dir, és que el revers del riure amb el sinistre és molt ràpid, i a mi em crida l'atenció sobretot, o m'interessava sobretot pensar també com això, com alguna mena de reacció, alguna intuïció de la realitat per la qual no tenim cap altra reacció.
Ja que el Borja ha citat Calvin Hobbes, jo voldria citar Thomas Hobbes, perquè m'he trobat...
Jo crec que hauríem de fer-ho així tot el programa. Ser l'última paraula...
Me l'he trobat a la primera pàgina d'aquest assaig, La risa caníbal, humor, pensamiento cínico y poder, d'Andrés Barba, que va republicar el 2021 Alfa de Cai, hi ha una primera edició del 2016, i comença dient, mira tu que l'altre dia parlàvem de per què no repensem el canibalisme.
Sí, és veritat, tens una falera últimament amb això, no faré preguntes.
Tinc fam. Bé, doncs, justament aquest assaig de La risa caníbal s'obre dient que cada vez que una persona abre la boca para reír está devorando a otra persona. Immediatament després, al cap d'unes poques ratlles, cita Thomas Hobbes, que diu que va elaborar al Leviatán la primera teoria d'aquesta sensació de superioritat. Un home del qual es riu és un home sobre el qual es triomfa. I ve d'aquí que ens trobem immediatament després una altra cita d'Henri Bergson, a finals del segle XIX, que diu: en un món d'intel·ligències pures potser no es ploraria, però sens dubte riuríem. I en algun altre capítol d'aquest assaig de La risa caníbal, en fi, l'autor, Andrés Barba, elabora, recrea diverses hipòtesis sobre el per què riem, no? I hi ha, des del seu punt de vista, com dues escoles principals. Una que ho relaciona més aviat amb això que deies tu, David, també del punt de vista, no? És a dir, esperem alguna cosa que després ens han canviat el punt de vista i ens en donen una altra. Però després també, ja que la Xènia citava Freud, hi ha un altre corrent de pensament que pel qual el més important és la dimensió moral, no tant la lògica. De manera que per Freud, això, l'acudit tendenciós, el malintencionat, l'obsè, l'ofensiu, el que fa és alliberar un impuls reprimit. De manera que el riure vindria a ser com la bafarada d'una màquina de vapor, on en una part de la màquina hi ha uns èmbols que fan pressió, que es transformen en una altra part de la màquina, en una energia que s'allibera, no? Per això els acudits verds o els acudits d'altres colors, doncs, se suposa que ens fan gràcia, perquè hi ha una repressió. Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by.
Som avui a Ciutat Maragda mirant de riure, somriure, si ens hem de creure Nat King Cole, que tots tenim associats a aquestes imatges de Modern Times. Aquest tal Chaplin també ens va fer riure i somriure moltes vegades, Jordi.
Sí, a veure, jo volia començar dient que quan els humoristes els hi pregunten sobre l'humor, en general no saben què dir. O sigui, hi ha una part important que és purament instintiva, no? I que neix del que sent cadascú. Hi havia un periodista humorista americà que era E.B. White, que una vegada li van demanar que definís l'humor, i va dir: definir l'humor o parlar de l'humor és com disseccionar una granota. És interessant, aprens coses, però la granota es mor, no? I és una mica això. O sigui, sempre té molta més gràcia escoltar un acudit que intentar entendre'l, no? L'entens o no l'entens? Això té a veure també amb la manera d'explicar. Hi ha gent que sap explicar acudits i hi ha gent que no en sap. I el mateix acudit per una persona fa gràcia i per una altra no fa gràcia. Ara bé, com que estem parlant d'aquest punt instintiu i a partir del que deia aquesta anàlisi de Bergson, em feia pensar en aquest límit, no?, entre la cosa intrigant i l'humor, no? I com molt sovint parlem d'autors... Per exemple, Kafka, no? Kafka fa riure o no fa riure. Fa riure segons com hi entres, però segons com hi entres no en fa gens. És no només intrigant, sinó que és angoixant, no? I pensava en aquella pel·lículeta, no sé si l'heu vist, de Samuel Beckett, que filma Beckett amb Buster Keaton, no? Que es diu Film, no? I precisament, i que és un film on representa que la persona que ens ha fet riure, una de les persones que ens ha fet riure més, ho deies Chaplin, però Buster Keaton, es posa al servei d'un senyor que en teoria també fa riure des de la desesperació, no? I no sé si l'heu vist, la pel·lícula no fa riure, és molt inquietant, i al mateix temps la cara de Buster Keaton és molt inquietant perquè no t'explica gaire res, eh? I a més es diu Film, o sigui, no et donen cap pista, però la cara de Buster Keaton fa riure, i és inevitable que quan l'estàs, quan estàs veient, estàs recuperant,
clar, totes les vegades, bueno, que
la figura, no? Sí, aquesta sí. Cosa que ell mateix tampoc és un humorista, diguem-ne, és mica com Chaplin, són aquest cinema mut, excepte Laurel i Hardy, no? Sí, com sí. Estan Laurel i Oliver Hardy, que eren més pallassos, diguem-ne, els altres en general...
Harold Lloyd, Lloyd també és en aquesta línia, sí, no? No?
Sí. I llavors això sí, no sé, em fa pensar, em fa... Fins a quin punt el riure el portem nosaltres a dintre i el traiem o no el traiem, diguem-ne, segons les situacions, no? A vegades, recordo quan el primer dia de classe a la facultat, fa molts anys, classe d'introducció als estudis literaris, ja hi havia tota l'era 200 alumnes en una classe atapeïda d'aquelles de la central, tots érem a dintre, i arriba el professor, que era el professor, es deia Josep Alzina, senyor gran, amb una pajarita, no?, amb una corbata de llaç, i portava els llibres, s'asseu, i de cop s'obre la porta i entra una noia que arribava tard el primer dia de classe, arriba, entra i es fot la gran estarracada, cau per terra estirada, i tothom va riure molt, i jo crec que vam riure per treure, alliberar l'atenció d'aquell primer dia de classe. I el professor, que era aquest senyor venerable, diu: no pateixi, senyoreta, vostè segui. Si hagués entrat un animal i hagués caigut, tots ens hauríem posat a plorar, però vostè ens ha fet riure, és humana. Va ser com la primera lliçó que ens van donar, no?
És no, una escena típica de slapstick, no? La caiguda, sí. La pell de plata, el pastís... Sí.
He de dir que ja no he oblidat l'escena, per tant, imagina't, fa molts anys, no he oblidat, i no he oblidat un detall, que és que la noia, que aquest és el detall per mi que fa més riure, que és que la noia portava un entrepà, l'havia estat menjant, i amb la caiguda el entrepà es va obrir i vaig veure una rodanxa de mortadela que corria, saps?
Corria per davant de la noia.
I no he oblidat tot això.
No, home, com oblidar-ho.
Això, ara m'has fet pensar en l'epíleg que fa el Roger Peláez, justament el riure del Bergson. És interessant com l'acaba, és a dir, és un epíleg en què sí. Roger Peláez una vegada més ens fa riure, però a més l'acaba, doncs, abocant una escena en què de bar, en què un home una mica que va una mica pitofi, doncs els deixa anar algun comentari amb ell, la seva dona, mare de la seva filla i la nena. Els adults riuen i la nena els pregunta de què riuen, i ells diuen no, si no l'hem entès, i diu, doncs si no l'heu entès de què heu rigut, i ell diu, hem rigut per l'entonació, pel gest, per la situació, no? I penso que és ben bé això, no? Aquest punt en què d'estranya connexió que es dispara, però que és connexió humana, connexió cultural, que porta a riure, alliberar tensió o el que sigui, no?
Em sembla molt interessant això que dieu d'aquesta connexió entre l'humor com a descompressió, no? Com a alliberament d'alguna cosa reprimida, perquè també connecta amb el que llançaves abans, David, no? El gest carnavalesc. Sempre hi ha hagut aquesta tendència, no? I és una cosa molt interessant a pensar l'humor, i per tant la rialla, com alguna cosa que és potencialment subversiva o que atempta contra el poder. Des d'una idea de que el poder és seriós, gris, homogeneïtzant. Això s'hauria de revisar, perquè jo veig molts polítics descollonant-se davant nostre i som nosaltres els solemnes, però bueno, crec que aquí hi ha alguna cosa que s'ha invertit, que els demanem solemnitat i seriositat a ells, a dir, això no és un... Bueno, això és
fa no gaire un president espanyol va ser investit rient-se'n de l'oposició amb una de
les escenes. Sí, per això dic,
veig
que aquí la cosa aquesta de la subversió, però bueno, que sí, que hi ha alguna cosa en el gest carnavalès, en tota la teoria bactiniana i postbactiniana, no?, del carnaval, que encara entén que la rialla és aquest element en el qual, no, el poder no pot arribar. I que, per tant, hi ha alguna cosa singular i alguna cosa d'alliberadora. Però això també fa pensar en per què, en això que deies del film, perquè hi ha coses que potser en un moment eren absolutament hilarants i ara no ens fan gràcia. I crec que hi ha... És una manera de pensar-ho, no? Però en això que es reprimeix també s'articula de maneres diferents al llarg del temps i al llarg de la societat. Per tant, potser una cosa és divertidíssima perquè està tocant algun tabú, està encertant algun nervi, no?, que en aquella comunitat genera tota aquesta tensió, genera aquesta cosa, aquest límit d'això no es pot dir. Per tant, que algú la digui genera aquest efecte. Però si nosaltres no tenim aquesta, o no patim d'aquesta repressió, pot ser perfectament que el gis no ens faci gràcia. No?
Ara quedaré pedant, però quan vaig veure el Sánchez rient, tronxant-se de riure, allò, rient a vendíbula batiente, no?, d'en Feijó, vaig recordar una cosa que no sé si és de Plató o li atribueixen a Plató, que és, de totes les ofenses, la que menys es perdona és la burla. Estic segur que allà va néixer odi. És a dir, et pot destruir l'altre polític amb un discurs, però si se n'en fot de tu, si se n'en riu, allò no es perdona.
És veritat.
Sí, sí.
I ara que dius burla, agafo al vol la paraula, el corb burleta, per parlar del corb burleta
de
Pou, que ha tret com a negre en la nova col·lecció de Cul de Sac, destinada justament a l'humor, que dirigeix l'Álvaro Muñoz, perquè que, a mesura que us anava sentint, lliga absolutament amb el que trobem en aquests contes que en diuen tragicòmics del Pou, no? És a dir, els ha traduït en Jaume Pons a l'Horda, i molt ben traduïts, per cert, o com a mínim agafant al vol la idea de joc de llenguatge que resulta molt, molt divertida. I anava agafant-vos coses del que dèieu, perquè clar, què trobem en aquests contes? Doncs al final, un Pou que és el gran autor de terror i tot això, doncs aquí va la línia de flotació de la solemnitat del món cultural, va la línia de flotació dels grans intents per fer una carrera literària o les grans indignacions per com funciona el món literari, de publicacions, de revistes, món editorial, i per tant hi ha Malababa, hi ha Fel, per tant sí que hi ha alhora aquesta burla bastant descarnada, no? És com si tornem-hi amb la idea d'algú que ara ensenya la cara del terror, doncs després t'ensenya un humor tirant a descarnat i un humor que a l'època doncs fa referències, pel que sembla, gens balades a això, a publicacions, a comportaments culturals, editorials, i per tant una mica rendeix comptes, no?, i passa factura. També m'interessa molt del corb burleta, que són uns contes per sobretot divertits, que dècades després, sense tenir el context d'en Pou ni saber contra qui dispara, funciona, no? I per exemple, me'n vaig a, només per ensenyar-vos el to, no? Però me'n vaig al primer conte, doncs, en què hi ha un senyor, que és el senyor Pol de Llonsis, i clar, doncs el Pol de Llonsis li explica al seu pare que vol fer una gran carrera literària per convertir-se en l'immortal Pol de Llonsis. Però, per exemple, això ho llegiré només el fragment en què en Pol de Llonsis li explica al seu pare doncs, aquestes dèries literàries que té al cap. No? "Estimat de Llonsis", va replicar el meu pare. "M'havien batejat de Llonsis per un familiar ric que es deia així. Estimat de Llonsis", va dir aixecant-me dels meus genollons, tot estirant-me de les orelles. "De Llonsis, fill meu..." És el tercer de Llonsis, ja se'ns escapa el riure, no? "De Llonsis, fill meu, ets un trumfo clavat al teu pare en això de tenir ànima. Tens un cap gegant, també, i això vol dir que a dins hi cabrà un gran cervell. Fa molt de temps que ho sé, i per aquest motiu sempre he tingut la idea que fossis advocat, però ara el gremi s'ha tornat impossible de tanta descortesia." Cosa que ens fa pensar en frases repetides en tots els gremis, no? Vull dir que s'ho deuen dir els farmacèutics, els arquitectes, la descortesia. "I això de ser polític no compensa prou." Tornem-hi. "En termes generals, crec que l'encerta sàviament. Això de ser director d'un diari és millor. I si a més també pot ser poeta, com la majoria dels directors de diari, estem en un altre context, mataràs dos ocells d'un mateix tret. Com a mostra del meu suport en aquests inicis teus, et proporcionaré unes golfes, ploma, tinta, paper, un diccionari de rimes i una còpia del diari Bohemi. Suposo que no pots demanar res més."
Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? Ah, ah! My dad said be an actor, my son. But be a comical one, they'll be standing in lines for those old honky-tonk monkey shines.
Or you could study Shakespeare and be quite elite. And you could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a banana peel, the world's at your feet. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh.
El missatge és claríssim, eh? Make 'em laugh, sigui el que sigui el que facis. Shakespeare sempre ha convocat per aquí al mig, com també amb aquell Kiss Me Kate, aquell gran musical que parteix de Shakespeare, per recordar que la rialla és important. Xènia, tu volies...
Sí. Cole Porter,
sí senyor, molt
bona. Gran humorista.
Sí, exacte.
Lletrista humorista.
I tant.
Doncs sí, mira, David, jo volia parlar de Poe, però ara que has parlat de Shakespeare, també parlaré de Shakespeare. Bueno, de Shakespeare només explicar una anècdota que em va passar a mi, que al metro una vegada vaig veure un noi que es partia de riure
llegint un llibre. No te'l vas trobar, no?
Eh?
Dic al metro, que pensava que anaves a dir que t'havies trobat a Shakespeare o que s'havia semblat...
No. Un noi que llegia un llibre i que es partia de riure, però molt, durant un llarg trajecte, eh? I jo estava molt neguitosa per saber quin llibre estava llegint. Llavors, amb un gest gens discret, vaig torçar el coll per veure...
Una sobre ell.
No, home, no. Soc tímida. I llavors, no, vaig torçar el coll de manera que em va quedar molt clar quin llibre estava llegint. I estava llegint Les tragèdies de Shakespeare. Era un llibre que es deia Tragèdies de William Shakespeare. Ho vaig trobar fantàstic, perquè és que, a més, en les grans tragèdies shakespearianes hi ha moments molt divertits,
sí.
No? O sigui, els enterramors que canten en Hamlet, en el rei Lear, també hi ha un munt d'elements còmics, no?, relacionats amb el tractament de la bogeria, i dius, ostres, és que realment vol dir que Shakespeare també és un gran humorista, fins i tot, i potser sobretot en les tragèdies. I bé, però jo el que volia era reprendre el fil de l'Anna que parlava de Poe. L'altre dia vaig rellegir el magnífic assaig de Poe sobre, no?, com escrivia el corb, com escrivia el poema, el corb, el mètode de composició. És una mica el que deia el Jordi sobre l'acudit, que si el vols entendre el mates d'alguna manera, o si l'analitzes massa també el fas que deixi de tenir gràcia. Quan Poe intenta explicar molt racionalment com va escriure aquell gran poema, d'alguna manera també el poema deixa de tenir la frescor i l'encant que té, no? Però té moments divertidíssims la seva explicació, d'altra banda, tan seriosa, no? Que diu, bueno, vaig pensar primer el tema, després l'extensió, després els elements diferents que havia de tenir el poema, després vaig pensar que estava bé que hi sortís un ocell que parlés amb el protagonista, però clar, un ocell que parlés, quina mena d'ocell podria ser? Potser un lloro. I dius, imagina't, si el gran poema de Poe, en lloc de ser el corb, fos el lloro. Seria absolutament ridícul. I llavors això m'ha vingut al cap avui mateix, que estava consultant un llibre magnífic que el tinc en anglès i crec que no està traduït a cap idioma que jo conegui, On Huma, de Simon Critchley, que aprofito per invocar els esperits de tots els editors catalans, aguts i per haver, perquè és un llibre que val molt la pena. És molt primet, però conté una compilació magnífica i molt ben comentada d'elements còmics en literatura, en filosofia també, que té un capítol que es diu El lloro de Kant.
Veus? Ja teníem el de Flaubert.
Sí, de Kant, exacte. Ja apareix un lloro.
Sí, no? Sí, el lloro de Kant. No, exacte. El de Flaubert és molt conegut, però el de Kant no tant. Però resulta, que jo no ho sabia, però gràcies al senyor Critchley ho he sabut, que hi ha una obra de teatre de Thomas Bernhard que es diu Immanuel Kant, i allà Kant és un personatge còmic, bueno, tragicòmic, però que diu coses molt divertides, que en algun moment diu, sabeu que la meva ciutat natal, Königsberg, hi havia de venir el gran Leibniz, però al final va decidir que no hi aniria perquè en la conferència que havia de donar a Königsberg també hi seria el meu lloro, i no volia coincidir de cap manera amb el meu lloro. I llavors el lloro de Kant es veu que parodia tota l'estona les paraules que diu Kant. I bé, a Chris li serveix aquesta anècdota per parlar també de la comicitat inherent del llenguatge, no? O sigui, el mer fet que fem servir el llenguatge i que ens entenem més o menys a través del llenguatge no deixa de ser també divertit, no? I que la manera com Bernhard mostra la paròdia que fa el lloro de Kant, del discurs de Kant, és una bona porta d'entrada a aquesta aquesta noció de comicitat inherent del llenguatge, de qualsevol llenguatge.
Sí, sí, i tant. I a més, el llenguatge i el lloro són dues nocions bastant lligades, no? Ni que sigui per la repetició. Jo volia afegir, ara que hem tocat tangencialment la filosofia, que el riure sempre hi ha estat present, per descomptat, en molts àmbits, també en la religió, i volia recuperar, des de l'escolàstica, una conversa que a mi sempre m'agrada, que van tenir, jo crec que és un dels moments i de les persones que més bé ho van recollir, aquest tal Umberto Eco, que d'humor en sabia un niu, d'aquest humor així més intel·lectual, si voleu, però en la novel·la més coneguda i més famosa, atenció, recordeu aquest moment entre el bibliotecari Jorge de Burgos i el gran monjo Guillem de Baskerville.
Sant Francesc era molt inclinat a riure.
El riure és un vent diabòlic, deforma les faccions i fa que els homes semblin simis. Crist no va riure mai.
En podem estar segurs d'això?
En cap passatge de les Escriptures es diu que rigués.
Tampoc en cap passatge es diu que no ho fes. Si fins i tot sabem que els sants feien ús de l'humor per ridiculitzar els enemics de la fe. Aristòtil va dedicar el segon llibre de la seva poètica a l'humor com a instrument de la veritat.
L'heu llegit, aquesta obra?
No, és clar que no. Es va perdre fa molts segles.
No es va perdre. Mai va ser escrita. Perquè la providència no vol que es glorifiquin les coses fútils.
Oh, això és discutible.
Ja n'hi ha prou! Aquesta badia està afeixugada pel dolor i vos preteneu turbar la nostra pena amb burles vanes.
Meravellosa conversa, que on surten tots els elements que conformen no únicament el nom de la Rosa i aquest famós segon llibre de la poètica que, efectivament, com diu Jorge de Burgos, no sabem mai, mai va ser escrita, ho diu així, amb aquest del doblatge de l'època, no? Però, efectivament, el nom de la Rosa és plena de referències i de grans pàgines de discussió escolàstica sobre el riure de Crist, les implicacions del riure, el pecat, en fi, el risus pascalis, i és per tot, no? I com un debat intel·lectual, per tant, no només des de la comicitat. El Jordi ara no sé què diu, que t'ha fet riure, i per tant és convocat aquí com un dels elements que a més no oblidem, és un thriller, però que està molt ben conduït, no?, per part d'Umberto Eco. Mira, parlem de clàssics.
Sí, 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 parlem del riure i de filosofia. Hi ha dos filòsofs que des de l'antigor han representat actituds completament oposades, no?, que són Demòcrit el rialler i Heràclit, a part de l'obscur, doncs el ploraner. I és una cosa que em sembla que Sèneca i que Llucià ja van tractar, que també dins de la història de l'art, de la pintura, doncs des de Bramant fins a Miquel Àngel, que es representa a l'escola d'Atenes com Heràclit, o que és Rembrandt, que s'ha autorretratat com a Demòcrit. En fi, dues actituds davant de la vida. I m'he anat a buscar els assaigs de Montaigne, en concret el primer volum, en aquesta traducció de Vicent Alonso, i perquè trenca una miqueta els esquemes, és a dir, associem el rialler amb la bonomia i, diguéssim, l'altre seria el que va per la vida, doncs, com un ànima en pena. Però Montaigne s'ho mira una mica diferent. Diu, Demòcrit i Heràclit foren dos filòsofs, el primer dels quals, ja que trobava vana i ridícula la condició humana, només apareixia en públic amb un rostre burlesc i rialler. Heràclit, per la seva banda, perquè també sentia pietat i compassió d'aquesta mateixa condició nostra, duia el rostre contínuament entristit i els ulls carregats de llàgrimes. Prefereixo la primera actitud, diu Montaigne, no perquè riure siga més divertit que plorar, sinó perquè és més desdanyós i perquè ens condemna més que l'altre. Em sembla que mai podem ser tan menyspreats com ens mereixem. I diu una miqueta més endavant, no penso que hi hagi tanta maldat en nosaltres com vanitat, ni tanta malícia com estultícia. No estem tan plens de mal com d'inanitat, no som tan miserables com vils. Cosa que em fa pensar en una cosa que diu l'Andrés Barba en aquell assaig que abans he comentat, la risa caníbal, i és que el gran inhibidor del riure són els sentiments. I moltes vegades, com en el cas de l'home que cau, que rellisca, sí, o de l'estudiant que en una primera classe doncs, entra, ensopega i es fot de lloros, el que hi ha és un punt de crueltat, és a dir, una voluntat de situar-se per sobre de l'altre. Això, el riure caníbal.
Sí. Mira, jo incidiré una mica perquè... amb la idea aquesta de la crueltat, però també amb la idea que apuntava abans la Xènia del llenguatge, de la importància del llenguatge, evidentment. Hi ha tota una línia que és l'humor fet a partir de l'utilització i del llenguatge, que crec que sovint es manifesta molt bé, per exemple, amb el periodisme, no? O sigui, hi ha periodistes que són capaços de construir columnes, o hi ha hagut des de sempre, que són gairebé com monòlegs, no?, que els pots escoltar i sents la seva veu, que a més la sents repetida al llarg dels articles. I tinc ganes de llegir-ne un, un fragment d'Eugeni Xammà, que Eugeni Xammà va escriure pocs articles, però tenia una ironia i un punt de crueltat que li donava la distància del país, molt sovint, que estava molt bé. I en aquest volum que va publicar Quaderns Crema, que es diu Periodisme, que n'hi ha, és un volumet, no són gaires, hi ha uns quants articles que estan molt bé, i abans de començar amb l'Adolf en parlàvem, no?, dels articles que dedica a Telestel, burlant-se del...
I sobretot a Serra d'Or, és extraordinari. Jo l'he llegit dues o tres vegades, sempre he perdut la dignitat. Vull dir que he acabat plorant, però plorant de tant riure.
És que les cleques són antològiques. Sí. I aquí hi ha la idea de entre superioritat i entre cap sentimentalisme entre mig.
Aleshores, ell té un article, que és el que volia llegir, on a més parla d'un altre tipus d'humor, que ja veurem de seguida. És un article que es diu Apoteosi del provincianisme, i és una crònica de la nit del Premi Nadal, dels Premis Nadal, on va guanyar, aquell any on ell va fer la crònica, va guanyar una senyora catalana que es deia Maria Forrellat, i que va guanyar amb una novel·la, lògicament, escrita en castellà. I llavors ell fa una anàlisi, diu... amb un jurat com el jurat del Premi Nadal, el qual ja he comentat abans, l'Espinàs, el Teixidor, Mas Oliver, s'explica que un any el Premi Nadal caigués a la falda d'una noia que, en el millor dels casos, el que mereixia no era un premi, sinó una llufa. Sé prou bé que tots els jurats són falibles, els de les causes criminals i els dels premis literaris. El jurat del Premi Goncourt, per no parlar de cap més, ha comès greus pecats d'acció i omissió, premiant, per exemple, els contes d'Elsa Triolet, Pensit i Manyoc de Raves, i deixant passar Les Amitiés Particulières de Roger Peyrefitt o La Modificació de Michel Butor. Sigui com sigui, els acadèmics Goncourt no han premiat mai res que, ni de molt lluny, pugui comparar-se amb l'únic Premi Nadal que jo he llegit. La novel·la, diguem-ne novel·la, sempre en capilla, de la sabadellenca senyoreta Maria Forrellat. Es tracta, parlant literalment, d'un llibre extraordinari. I si la novel·la involuntàriament còmica fos un gènere literari classificat, sempre en capilla en seria una de les obres mestres i el nom de la senyoreta Maria Forrellat figuraria als manuals d'història literària de tot el món, al costat de Madame de Lafayette, George Sand, Emily Bronte, Selma Lagerlöf i Grazia Deledda. Escrit amb els peus de cap a cap... pobra senyora, però... és aquesta crueltat, escrit amb els peus de cap a cap, sense ni el més petit defalliment de les extremitats inferiors durant més de 250 planes, sempre en capilla és un llibre ple de troballes. Hi ha un senyor enfrascado en la lectura d'un tomo científico. Un altre que es passeja amb un cotxe Ford 6 anys abans que Henry Ford el comencés a fabricar automòbils. Un altre que pren cafè en un bar de Londres quan a Londres cap bar no despatxava cafès. Un que llegeix notícies importants a la primera plana del Times 65 anys abans que el Times publiqués notícies a primera plana. I un pobre infeliç, en fi, que pateix mort i martiri perquè veu que se li està acabant la validesa d'un visat quan a Europa els visats eren desconeguts per la senzilla raó que els passaports eren inexistents. No crec que es pugui demanar més d'un jurat que va premiar sempre en capilla. És permès i natural esperar-ne qualsevol altra malifeta. No falta qui diu que hi ha premis Nadals menys dolents que sempre en capilla. És una cosa que es pot creure sense esforç i així haurà quedat demostrat una vegada més que les intervencions de la providència en les obres dels homes són una realitat tangible i no una il·lusió de la fe.
Quina felicitat, de debò. Quina felicitat. I quina llàstima que no hi
hagi... I que descansat que es devia quedar, no?
Quantes vegades hem trobat a faltar un Xammà així, no? Comentant premis sí. actuals.
Bueno, premi a Planeta fa 4 dies.
Ah, això, sí, el Jordi Gràcia va fer de Xammà. Sí. No?
Exacte. No, i a més jo notava que la quarta vegada que has dit sempre en capilla ja venien unes ganes de riure també per aquesta idea de la repetició que dèiem.
Sí.
Meravellós.
És meravellós. Jo també pensava que un dels elements de l'humor... Té a veure justament amb la distorsió, no? Amb l'exageració, és a dir, per anar afegint elements, que està molt associat a la sàtira, que està molt associat justament a aquestes peces que ja s'adrecen, no les invectives, ja s'adrecen contra alguna cosa. Hi ha una de les eines més eficients o més eficaces sempre són l'exageració, i pensava que en aquest sentit, tu abans mencionaves a Kafka com a autocòmic, a mi un dels textos més divertits que recordo haver llegit una i altra vegada és una petita faula de Kafka que es titula Posidó, en què agafa aquesta imatge del déu del mar que està tan empantanegat a fer paperassa i a revisar-ho tot, perquè a més és un paio que no sap delegar, llavors per molt que ell delegui feina l'ha de tornar a revisar, i per tant és un tio que s'ocupa tant i s'estima tant el seu regne que no el coneix. Llavors, clar, al final acaba sent un Posidó, diguem-ne, un déu, no? Un dels déus més poderosos, diguem-ne, de l'Olimp, bueno, d'allò grec, lligat a una taula, com qualsevol humà, diguem-ne, aspirant o somiant el dia en què podrà visitar una miqueta, no? Les quatre voltes pel seu regne. Hi ha alguna cosa en Kafka que costa de veure una d'entrada, no? Perquè li agafem aquesta visió més existencial, més tremabunda o més seriosa, perquè quan l'agafes des de com d'absurd arriba a ser la lògica i com d'atrapats estan els seus personatges i de quina manera estan atrapats i què fan i com encara s'atrapen més quan intenten fer alguna cosa per desatrapar-se, pots trobar i pots connectar amb una veta particularment humorística. Però és que en aquest sentit pensava, no m'ho compreu gens, però pensava que des d'aquesta idea de l'humor com aquesta exageració grotesca, aquesta distorsió salvatge, pensava que tant Kafka com Thomas Bernhardt són dos grandíssims escriptors humorístics. El que passa és que no sé fins a quin punt tu agafes un llibre de Bernhardt i pots riure allò amb un
tipus de batida. No sé si estan documentades les lectures en veu alta que es feien dels textos de Kafka en la seva època i la gent caia a terra del riure, això és veritat. Dubto que en el cas de Bernhardt hagi passat això.
No ho sé, però defenso, és possible. És a dir, si tu llegeixes els Mestres Antics...
Tan exageradament fosc, encara el podem fer riure.
Però tu t'agafes els Mestres Antics des del punt de vista del Posidó de Kafka i funciona. Què fa aquest paio dient jo he trobat la falla a tots els mestres? No. És una cosa absolutament absurda. I la idea d'un paio que creu que ha trobat totes aquestes falles en tots els mestres, tret d'un, allò de per si és una estructura còmica. El que passa és que és tan exagerada, és tan distorsionada que costa de veure. Crec que, a més, defensant el cas Bernhardt, a debatre, tenim telèfon de trucades per si algú vol... No el tenim. Però sí que em sembla que, en favor d'això, tota aquesta hipèrbole salvatge té molt a veure també amb aquestes seves frases llarguíssimes, aquestes subordinades obsessives, aquestes repeticions constants. Jo recordo la butaca d'orelles de Tala, no? Estava jo assegut a la meva butaca orellera, que és aquella butaca orellera, acaba convertint-se en sempre en capilla, no? És a dir, el repeteix tantes i tantes i tantes vegades que es converteix en alguna altra cosa. Aquesta altra cosa jo defenso que pot ser còmica.
Totalment. I al teu favor et diré, perquè acabo de recordar tot just, en dues converses diferents amb Miguel Noguera, el gran ultra showman, que un dels seus autors preferits és Kafka, Bernhardt, no? I destacava Bernhardt això, l'obsessió dicotòmica moltes vegades, de dir, oh, això és terrible i això és meravellós, i que això pugui passar simultàniament li feia molt de riure. No?
Bueno, i aquelles frases que ell fa servir una i altra vegada, no? No sé si fa servir repugnant una i altra vegada l'horrorós. És a dir, hi ha alguna cosa en la qual, si tu t'agafes el discurs de Bernhardt, seriosament, t'ensorres, no? És a dir, aquests personatges tan obsessius, tan indignats, tan ofesos, dius, vale. Però si te l'agafes com algú que està representant un personatge tan obsessiu, tan indignat i tan extrem, pot haver una vida escalissa per la rialla.
T'agafo això que dius, Borja, per tornar un moment a Enxamà, perquè al capdavall Enxamà, l'article de l'època, aquest article havia de causar una polèmica, per sobre de tot, descomunal, i riure em va fer poc. Però és que, a més, els articles que fa Enxamà als anys 30... que és, tothom potser pot associar més als articles d'Alemanya i tot això, però n'hi ha que els publica uns pocs al Bé Negre, una publicació humorística, però clar, és d'un humorisme al Bé Negre als anys 30 que és, per dir-ho d'alguna manera, sagnant, en el sentit que i és un adjectiu bastant malaguanyat perquè van assassinar en Josep Maria Planas, que hi escrivia, no? però són d'un humorisme sagnant, també, els articles que fa, i són crítiques. Els articles de Xamà, sobre el que no li convenç, que són moltes coses del funcionament de la societat de l'època, no? Per tant, la separació entre la indignació majúscula, la crítica feroç i la utilització de l'enginy per fer en aquesta crítica, no? De vegades són separacions molt, molt limitades, no? I ara també jo recordava, afegint un cas més a les caigudes mítiques, però recordava una caiguda que vaig presenciar quan sent bastant joveneta, a la Fundació Tàpies. Clar, dius, Fundació Tàpies ja és un lloc, i tornem potser a la idea de context i situació, un lloc en què si veus algú que cau, no sé, ja et ve el riure. Entre altres coses, per què? Perquè la caiguda d'esfondre, la solemnitat, la seriositat del lloc, fins i tot el punt críptic, i sobretot si ets jovenet i vas allà i ja vas amb la predisposició de dir a la Fundació Tàpies, com anem a l'època, no hi entendré res, a l'època, doncs clar, recordo d'això d'haver-hi anat amb el meu cosí, els dos jovenets, no hi havia ningú, ple estiu, una calor que espanta, i per tant érem els únics que accedíem a aquella mena de cosa que veiem com un palauet de l'art que no en teníem, i veiem caure una senyora pimpollada amb és a dir, pimpolladíssima, em refereixo, amb uns talons altíssims, que ja ho portava tot per caure, no? I recordo de, és a dir, el gest de pixar-nos de riure al davant seu i després de fugir corrent perquè no ens veiés que ens estàvem pixant de riure, i encara riure més perquè estàvem fugint de l'escena. Per tant, hi ha alguna cosa de quan davant la solemnitat, no, sí, l'imprevist capgira els rols, que és bastant curiós el funcionament. I això, aquesta solemnitat, la vull relligar amb un altre llibre que portava, molt diferent potser dels exemples que anàvem analitzant, però que és la literatura de Woodhouse i home, les parelles mestre còmiques, no? El que és, que sí, és tot, sí, un filó, no?
Western Reeves, no? Exacte. Gips,
és a dir, volia posar d'exemple, doncs, Gràcies Gips, jo l'he llegit en castellà, Anagrama va... L'he llegit en castellà i abans en Puntim deia que als anys 80 va ser traduïda al català a Woodhouse,
sí,
que no,
sí,
ho sabia.
Sí, l'editorial Columna va publicar uns quants Buster and Gips.
El que passa és que Anagrama va fer el compendium, no, l'òmnibus, en
Omnibus
dos volums, a més a més.
Sí, sí, sí. Per tant, és per entretenir-s'hi, no? Per exemple, Gràcies Gips és una novel·la que va publicar-se el 34, no? Que lliga amb alguns eixos temporals que hem dit. I aquesta solemnitat i rols que després gairebé han esdevingut tradició entre el servent Gips i el senyor aristòcrata que no acaba de veure, de clissar com van les coses, Buster. I aleshores, a partir d'aquesta mena de parella còmica, parlant els dos entre ells amb una solemnitat i una parsimònia i un temps molt, molt pausat, doncs va estirant el fil de l'absurd, de situacions quotidianes que són problemes que per al lector no existeixen, però com que anem a l'exageració, al còmic portat al petit extrem, acaben resultant risibles, no? Clar, hi ha una part del que rauen aquestes històries de Gips i Buster que va potser a la idea de com subvertir els rols, perquè el servent és molt més viu, molt més educat, si volem, molt més entenimentat, i l'aristòcrata és el que tot se li fa gros. I aleshores, per exemple, Gràcies Gips comença, el gran problema és que l'aristòcrata doncs ha decidit tocar el banjo, i tocant el banjo doncs crea un seguit de problemes amb els veïns, i a més un problema fins i tot amb el seu servent, o l'ajudant de cambra Gips, que li diu que fins aquí hem arribat, que no, ell ho pot aguantar tot, però aquell banjo, de cap de les maneres, i que, sentint-ho molt, ha de deixar el seu servei. I aquí comença, doncs, tota una tirallonga de problemes, l'efecte bola de neu, que es van fent grossos, però que són tots fets des d'un ritme i un temps molt pausat i molt concret, i en certa manera com la rialla també, a través de la repetició que anàvem dient, o a través d'un determinat ritme, doncs arriba d'una manera o no arriba, no?
I l'elegància, la ironia de Woodhouse difícilment té comparació,
anglès,
és una cosa extraordinària. Sempre són millors els llibres, gairebé sempre, però val la pena recordar que hi ha una adaptació ni més ni menys que Buster and Gips són Stephen Fry i Hugh Laurie. Per tant, dos, no?, grans actors que tenen molt a veure amb la comèdia anglesa i que l'han practicat, sí, sí, des del teatre i després a la televisió i a les sèries, bueno, i més enllà, no? Se'n va anar a fer Doctor House, és a dir, que van anar molt més enllà, però que en comèdia en tenien molta... I tocaven molt, no? Jo volia citar només un paio que em va interessar molt en el seu moment, Eric Jarosinski, no sé si el teniu controlat.
Sí? Nine,
un manifest. El manifest el va publicar Anagrama, que era un compendi de diferents... Bàsicament, és un paio que s'expressava en aquella xarxa abans coneguda com a Twitter, no? Era un nihilista de Twitter, definit com una barreja entre Zizek i Woody Allen, per tant, una ment particular també, i que bàsicament feia, quan Twitter tenia 140 caràcters, no? Una mena d'aforismes, en silogismes, per dir-ho així, amb un corol·lari, no? N'he recollit alguns perquè em veieu el to. Diu, preguntes freqüentes, ontologia, què cojones? Causalitat, per què cojones? Epistemologia, com cojones? Fenomenologia, cojones, no? O com encontrar la felicitat? Piensa dónde la viste por última vez. Mira si sigue allí. Si no está, pregúntate por qué se fue. Si está, pregúntate por qué no te quedaste. A vegades darrere de l'humor, un cop més la filosofia, no? Aquesta manera com el pensament et fa... Són veritables dagues, en molts casos són d'arts que entren molt bé, i és un llibre que, a més, hi ha un epíleg en forma de glossari molt divertit, on va fent definicions. Mira, l'ha caigut amb Joyce. Joyce, un flujo o chorro de whisky que ha canviado la claridad por la conciencia. En fi, i va fent definicions molt estripades, en molts casos, però és un paio que té el cap ben moblat, que per descomptat té una motxilla de textos i de lectures, no?
És la cosa de l'aforisme, no? Sí. L'aforisme a vegades té aquest, precisament perquè és tan lacònic, hi ha aquell aforisme polonès, Stanislav Lech, em sembla que es diu,
sí,
que pensaments despentinats, no? Es deia el llibre, sí. I era també, hi ha unes frases i uns aforismes que rius i al mateix temps et quedes parat dient, a veure, què m'ha dit aquí? M'ha insultat, potser? Podria ser, no? Jo voldria encara afegir un llibre més, si puc, si tenim temps, no?
Sí, sí.
Que és anar ja més enllà de l'humor, és el post-humor, no? Mm-hmm. Que és un llibre que va publicar el 2010 el Jordi Costa. Jordi Costa no...
El crític cultural, sí.
Crític cultural, no presentador d'esports d'aquesta casa. El Jordi Costa va editar un volum de textos amb diversos col·laboradors que es deia Una risa nueva, posthumor, paròdies i altres mutacions de la comèdia. I la idea de fons és dir, l'humor, ell fa una introducció, diu, l'humor, tal com el coneixem, té tres formes que estan arribant a l'esgotament, que és d'una banda l'humor jueu, Woody Allen, l'altre és l'humor gestual, i diu Jacques Tati, i el tercer, l'humor total, basat molt sovint en el llenguatge, que són els Monty Python, no? Mm-hmm. I aquests tres models han definit una mica els límits del que és l'humor, sobretot no tan escrit, però sí l'humor visual, no? Llavors ell diu, ara hem entrat en una etapa de post-humor, on en realitat l'humor ens fa mal, o sigui, el mirem i riem i alhora diem, hòstia, és horrible, això és terrible, no? I posa exemples que són molt, molt clars, que són Ricky Gervais, Borat, no? La pel·lícula, sí. Borat. Llavors, tots els col·laboradors, els diversos textos que hi ha, doncs, per exemple, el Miki Otero escriu sobre les spoof movies, que són aquestes pel·lícules, són paròdies d'altres pel·lícules, o hi ha un altre que escriu sobre l'humor coreà. No, perquè és l'altra idea, l'humor és molt local, sí, hi ha coses que ens fan riure aquí, i a l'altra punta del món... No? I en canvi els coreans i recupera aquells programes que potser havíeu vist en una tarda devastadora de dissabte de Telecinco, que es deien Humor Amarillo.
Era el Gitano, no? Això era el Takeshi Gitano, sí, sí.
Que era... Bueno, crec que el Takeshi Gitano era el paio que cridava amb un sabre i llançava tots els concursants a l'acció. Només li recordo això.
Un títol, per cert, que Humor Amarillo avui dia ja...
Cancel·ladíssim.
Ja estaria cancel·lat, no? Però, i que no ens, a mi no em feia gens de gràcia veure aquella gent que queien i es feien mal. Però representa que els japonesos i els coreans, doncs, els fa molta gràcia. Doncs això, aquesta és la teoria del post-humor, que jo crec que un molt bon exemple, si heu seguit Seinfeld, per exemple, els seguidors de Seinfeld saben que després va venir Curb Your Enthusiasm, que en el fons és del mateix creador, que és Larry David, però les situacions on es posa Larry David et fan riure i al mateix temps et fan patir moltes vegades, no? Són extremes en el sentit de, ostres, no, no facis això, si sents el vergonya aliena, no? I ara recordo, per acabar ja, recordo un episodi on se'n riu d'una noia que en lloc de riure, cada vegada quan ha de riure davant d'una situació, diu LOL, LOL, no? És a dir, sí. Laughing out loud, bueno. O sigui, riuria... Què és l'expressió aquesta que pots posar per escrit a les xarxes socials, no? I és algú que ja ha adoptat, que en lloc de riure diu LOL, i clar, se n'en riu molt.
Això és generacional, i tinc una filla que diu XD, en lloc de riure...
Sí, ja ha arribat aquí, el LOL, ja és un...
LOL, XD...
XD?
Sí, això és
bueno,
no?
Això són les meves inicials. No sé ni
però és meravellós.
Quin símbol.
Ridícul per antonomàcia, eh? És un honor.
Cuidado, eh? És meravellós, perquè si no cal ni que riguis. És una mica el que deia Gígic dels riures enllaunats, que la seva funció no és dir-te quan has de riure, és riure per tu.
Exacte.
Si ja no has de riure, perquè ja saps que alguna cosa està rient.
Clar, però si agaféssim, abans que deies de Bernhard, si agaféssim Bernhard i llegíssim i poséssim riures enllaunats, al final de cada frase o de cada paràgraf, potser riuríem més.
Meravellós, ho veig com una representació, un futur Bernhard amb riures enllaunats.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. Who keeps smiling when you're laughing? When you're laughing, the sun keeps shining through. But when you're
happy again. Va, que abans d'acabar i per aquesta felicitat promesa per aquesta cançó, la Xènia té, com no, un poema preparat que diu...
Sí, un poema de Velimir Hlebnikov, ni més ni menys, traduït magníficament per l'Arnau Pons, que es diu L'exorcisme del riure. I diu, au, rialleu, riallers, au, rigueu fort, riulers. Els que rieu amb rialles, enrialleu-vos suara, riallísticament. Oh, renics enriallats, riallegeu l'enriolat amb rots de riure rient. Oh, somriure riurat dels riallòdroms riguts. Peta el riure arriallat dels riallers irridents. Riu que riu pels descosits, surrealísticament. Riure de surrealistes transrisoris i ridículs, riallejants sobreriguts. Riutada riallera, riu-te'n tu de la riota dels riolents, riallents, amb riallins riallats, irrisibles i ruents. Au, rigueu fort, riulers. Au, rialleu, riallants.
Smiling i amb el riure, LOL XD, que ens ha proporcionat una gran traducció i que hem portat aquest poema també, Xènia. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per somriure i per riure conjuntament des de la literatura, la filosofia, l'art, el pensament i la crítica cultural tan important en temps de Xammà i de Jordi Costa. També, Jordi, que vagi molt bé.
Fins una altra.
Anna Borja.
Adéu, fins aviat.
Adolf, Rosa Silloé, Dolors Joanola, When You're Smiling.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.